Vilanova del Camí aposta per les renovables. La Regidoria de Promoció Econòmica vilanovina ha destinat 15.000 euros a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques al Centre d'Innovació Anoia.
Aquesta és una aposta important de la Corporació Vilanovina per a millorar l'eficiència energètica dels equipaments i dels edificis municipals.
La bandera irisada uneix avui als balcons dels ajuntaments de la Conca d'Òdena en senyal de reconeixement i adhesió a la commemoració del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia.
Les regidories d'Igualtat i LGTBI dels 7 municipis de la Micot han organitzat també diferents actes de sensibilització, prevenció i visibilització del col·lectiu sota el títol Transforma la mirada.
Aquesta setmana el programa Com Nova Famílies aborda l'assetjament entre iguals, un tema que preocupa a la comunitat educativa i a la nostra societat.
L'espai es pot seguir en directe tots els dimarts de 3 a 4 de la tarda. La setmana passada vam dedicar el programa a respondre a la qüestió de si es pot educar sense crida.
Aquest mes de maig, Promoció Econòmica ofereix la possibilitat de fer un nou curs sobre Office que vol capacitar sobre les aplicacions Word i Excel.
La formació començarà aquest dimecres i està distribuïda en 6 dies de classes que es faran a l'aula TIC del Centre d'Innovació Anoia.
I avui, en aquest dia de reivindicació contra la discriminació i que ens anima a transformar la mirada, acabarem parlant del cicle Refresc de lectures feministes que organitza Dones amb Empenta.
El dijous 2 de juny, Miquel Missé parlarà de la transsexualitat a partir de l'obra A la conquesta del cos equivocat.
La Regidoria de Promoció Econòmica de Vilanova del Camí ha destinat 15.000 euros a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques al Centre d'Innovació Anoia. Aquesta és una aposta important de la corporació per millorar l'eficiència energètica dels equipaments i edificis municipals. Una instal·lació que ha anat a càrrec de l'empresa local Biorenovables, una jove iniciativa empresarial que va iniciar-se l'any 2019 amb un startup al viver d'empreses del Centre d'Innovació Anoia, però que presenta grans possibilitats encara de creixement. La Regidoria de Promoció Econòmica, segons explica Jordi Barón, prepara per al pròxim any una inversió de 100.000 euros amb l'objectiu d'arribar a l'autosuficiència en energia dels equipaments municipals.
El regidor de Promoció Econòmica, Jordi Barón, ha explicat a la tribuna de Ràdio Nova que el Centre d'Innovació Anoia obrirà en els pròxims dies l'oficina de suport als fons europeus. Aquesta iniciativa va estretament lligada a la contractació d'un agent d'innovació que s'ha incorporat fa poques setmanes a l'Ajuntament vilanoví després de superar un concurs oposició. La figura de l'agent d'innovació s'ha pogut introduir gràcies a una subvenció que el Ministeri de Ciència i Innovació ha concedit als municipis que formen part de la Red Impulso. Les seves competències impliquen facilitar estratègies i processos perquè es puguin posar en marxa projectes d'innovació digital, licitació de projectes de compra pública d'innovació, els plans de sostenibilitat i eficiència energètica o l'agenda urbana, entre d'altres. En aquests moments s'estan rebent força fons europeus i s'espera que aquesta pluja de fons es mantingui durant uns anys, explica Barón. I per això és important fer una detecció de tots els recursos disponibles per posar-los a l'abast de la ciutadania. El primer objectiu de l'Oficina de Suport als Fons Europeus és fer difusió d'aquestes ajudes que s'adrecen a la ciutadania i ajudar en les possibilitats de les persones beneficiàries a fer els tràmits necessaris per canalitzar-los. És el cas del Moves 3, que permet al ciutadà beneficiar-se d'ajudes de fins a 7.000 euros per a la compra d'un vehicle elèctric o un híbrid amb un preu inferior als 45.000 euros.
El que hem de fer és fer arribar aquesta informació. Com? De quina manera? Doncs aprofitem que tenim aquesta figura, aquesta persona experta en tots aquests temes, aquesta tècnica d'innovació, doncs per obrir una oficina d'informació i ajuda de gestió doncs amb aquests amb aquests finançaments, aquestes subvencions europees, com el Moves 3, per exemple, no? Abans era Moves 2, ara és Moves 3, que està oberta fins al 2023, amb la qual, per posar un exemple concret i que tothom que ens està sentint ens pugui entendre, doncs, si tu et compres un cotxe elèctric o híbrid, doncs saps que pots demanar una ajuda. Molta gent no ho saben, val? Pots demanar una ajuda i a través del Moves 3, que és aquest fons europeu, doncs et poden arribar a finançar fins a uns 7.000 euros.
Autònoms, petites, mitjanes i grans empreses, però també els comerços, poden beneficiar-se dels Next Generation a través de diferents programes com el Moves 3. En el cas de que el projecte sigui complex, des de l'OSFE es derivarà el projecte a una comissió d'experts que els ajudarà també a fer el tràmit.
I si són, casos doncs, una mica que se surtin de la norma, diguéssim, o de lo específic i que requereixin de major assessorament, el que farem aleshores és un acompanyament, una derivació, també amb un grup de consultors experts que en tenim que estan especialitzats en la gestió dels programes europeus cap a empreses. Val? Uh-huh. Per tant, tot això també ho estem acabant de gestionar, doncs aquest derivatge, no? Que en el propi centre d'innovació també podrem oferir. Per tant, la voluntat d'aquesta oficina doncs, precisament és la de prestar ajuda i suport doncs, a totes les empreses, particulars, autònoms i comerços.
Barón també ha parlat del RED.es, un altre fons europeu concebut per fomentar i desenvolupar la societat de la informació, l'ús de les noves tecnologies i l'increment de la competitivitat. Alguns dels seus programes estan adreçats al comerç de proximitat per ajudar-lo precisament a això, a digitalitzar-se. En el marc d'aquestes ajudes es pot invertir en la creació de pàgines web, en la dinamització de les xarxes socials, a les vendes online o fins i tot en projectes de ciberseguretat.
Que això pot ser tant per entrar-te en el món de xarxes
web,
socials,
exemple,
si és que no en tens, xarxes. Millorar la gestió de xarxes socials, establir la teva imatge corporativa a través de web, iniciar un e-commerce, com millorar, també pot ser tota la part de, perquè hi ha empreses o comerços que ja ho tenen això, i el que necessiten és millorar amb ciberseguretat, per exemple, no? O millorar doncs, amb el sistema de gestió de la propi negoci doncs, de forma digital, no? Com generar les factures electròniques, per exemple, no? Uh-huh. Tot aquest tipus de coses, és a dir, engloba la digitalització en el seu vessant més ample de com tenir negocis digitals, perquè en temps de pandèmia s'ha demostrat que els negocis més digitalitzats han sigut els més resilients.
El passat mes de març, el Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital va obrir una convocatòria per sol·licitar les primeres ajudes del kit digital per fomentar la digitalització de les pimes. La convocatòria, dotada amb un pressupost de 500 milions d'euros, es distribuirà en bons de fins a 12.000 durant 6 mesos o fins a exhaurir aquests fons.
Durant 6 mesos, la Conca d'Òdena ha acollit la prova pilot de serveis de vehicle elèctric compartit Mobico, amb una flota de 8 cotxes i 12 motos distribuïdes pels municipis d'Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena, La Pobla, Jorba i Castellolí. Qualsevol usuari podia fer ús d'aquests vehicles descarregant-se l'aplicació Mobico al mòbil i pagant pels minuts d'ús de cada vehicle. Durant la fase pilot de pagament, Mobico ha tingut a la Conca d'Òdena més de 500 usuaris registrats que han fet un total de 1.039 viatges, distribuïts principalment en els dies feiners. Pel que fa al perfil dels usuaris, el viatger tipus ha estat un home d'entre 30 i 45 anys, tant en motos com en cotxes, i la majoria de viatges han tingut lloc i origen Igualada. Els impulsors d'aquesta iniciativa estudiaran si el projecte té viabilitat. La voluntat dels ajuntaments de la Conca d'Òdena és poder donar continuïtat a aquest servei i alhora establir una legislació per a possibles projectes empresarials de mobilitat sostenible i compartida que puguin sorgir en un futur pròxim. Recordem que aquest projecte és una iniciativa público-privada impulsada per l'Associació de Municipis de la Mobilitat, AMTU, la Mancomunitat de la Conca d'Òdena, l'Ajuntament de Castellolí i les empreses Seat Code i Circuit per Motor. També tenien la col·laboració de Servicimo. Es tracta, recordem, de la primera prova pilot sobre mobilitat intel·ligent i sostenible feta fora de l'àrea metropolitana de Barcelona.
La bandera irisada onejarà aquesta setmana als balcons dels ajuntaments de la Conca d'Òdena en senyal de reconeixement i adhesió a la commemoració del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia. Les regidories d'Igualtat i LGTBI dels 7 municipis de la Mancomunitat de la Conca d'Òdena han organitzat també diferents actes de sensibilització, prevenció i visibilització del col·lectiu sota el títol Transforma la mirada.
L'Observatori contra l'Homofòbia de Catalunya ha anunciat avui la trobada internacional d'observadors i d'observatoris contra LGTBI-fòbia que tindrà lloc a Barcelona els dies 2, 3 i 4 de juny de l'any 2023. Des de l'Observatori assenyalen que dades del primer quadrimestre de l'any són molt greus i preocupants. Denuncien que es van registrar fins a 86 incidències per a LGTBI-fòbia, fet que suposa un increment del 50,9% respecte a les mateixes dades de l'any passat. La majoria d'episodis van ser insults o agressions a la via pública, així com també a les xarxes socials i en l'àmbit laboral, un 15%. Des de la Mancomunitat de la Conca d'Òdena volen fer visibles les discriminacions que pateix aquest col·lectiu, malgrat que hi hagi avenços en lleis i reglaments. I per combatre l'estigma que hi ha sobre el col·lectiu i per avançar cap a ciutats més respectuoses i diverses, aposten, diuen, per treballar per la tolerància zero a qualsevol discriminació per orientació sexual, identitat o expressió de gènere.
Al llarg d'aquesta setmana, els 7 ajuntaments de la MICOT es penjarà la bandera LGTBI. A més, les biblioteques públiques dels municipis de la Conca d'Òdena oferiran un recull i exposició de bibliografia recomanada. Entre els actes de l'agenda coordinada per la MICOT destaca l'exposició Reapropiant-nos de les nostres vides, visibilitzem per a transformar, creada per l'entitat Enrooted, que mostra històries LGTBI per reflexionar sobre les sexualitats, relacions amoroses i identitat de gènere. Es podrà veure des d'avui i fins al 30 de juliol a l'equipament juvenil de la caserna. I a més, també a la capital anoienca, aquest dissabte 21 de maig, se celebra una trobada de famílies LGTBI de 10 a 12 del migdia al Centre Cívic Nord d'Igualada, oberta a tothom qui vulgui participar d'un espai de trobada i per compartir dubtes. Tots aquests actes estan coordinats per l'Àrea d'Igualtat de la Mancomunitat de la Conca d'Òdena i compten amb el suport de la Diputació de Barcelona, el Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya i de la xarxa SAI.
Aquest dimarts el programa Com Nova Famílies abordarà l'assetjament entre iguals, un tema que preocupa a la comunitat educativa i a la societat. L'espai es podrà seguir en directe de 3 a 4 de la tarda des de Ràdio Nova al 107.7 a l'FM o també en línia a radionova.cat. Si teniu dubtes, preguntes o propostes, les podeu fer també arribar al WhatsApp de Ràdio Nova, al 660 96 3506. L'assetjament entre iguals és una conducta de maltractament físic o psicològic d'un individu o un grup d'individus a un altre, de manera continuada. Les víctimes d'aquests assetjaments, segons explica la psicòloga Mariona Baltà, poden desenvolupar aversió a l'escola, angoixa, pèrdua d'autoconfiança i d'autoestima i, fins i tot, tendències autodestructives. Escoltem a Mariona Baltà.
Les víctimes d'aquests assetjaments pateixen alteracions psicològiques. Poden desenvolupar inclús aversió a l'escola, sense ganes de voler-hi anar, estats anímics depressius, angoixes, pèrdua d'autoconfiança i autoestima, i inclús pot arribar a tenir conseqüències greus en el seu desenvolupament i en la seva forma de pensar, tenint idees autodestructives.
Els centres escolars han de ser, segons explica Baltà, entorns segurs d'aprenentatge i socialització i, juntament amb les famílies, han de desenvolupar un paper clau en la prevenció, detecció i intervenció davant de l'assetjament escolar. Han format part d'aquesta taula en aquesta tarda del CONOA Famílies Ariadna Prat, psicòloga i responsable de la consulta jove, Pep Martí, director de l'Institut Pla de les Moreres i president de la Comissió per a la Prevenció de l'Assetjament entre Iguals, i Carles Palet, que és tècnic de joventut. I com cada setmana comptarem també amb la participació de la psicòloga Mariona Baltà, referent en benestar emocional comunitari, i la periodista i directora d'aquesta casa, Marisa Martínez.
Es pot educar sense cridar? Aquesta va ser la pregunta que va centrar el programa Com Nova Famílies el passat dimarts i la resposta va ser unànime i contundent. Cridar no educa. I el que cal és buscar la manera de reforçar els vincles amb els nostres fills i filles i alhora escollir un model de comunicació que millor s'adapti a cada família. Dimarts passat vam fer taula rodona amb la psicòloga Verònica Mezcua, la coach i mediadora Núria Sánchez i Mariona Baltà, psicòloga i referent en benestar emocional comunitari. Les tres van coincidir en la necessitat que tenen els infants i joves per ser atesos pel pare i la mare des del punt de vista emocional. És important, diu la psicòloga Verònica Mezcua, compartir amb ells allò que sentim. És necessari expressar sentiments i emocions i animar els nostres fills i filles perquè també ho facin.
És important que els adults, d'alguna manera, com a referents o els educadors, no? Els agents educatius, en general, que estem al voltant dels joves i que estem en el món de l'educació, reconeixem com ens sentim. És a dir, si tenim un mal dia, abans de cridar, el poder dir als nostres fills, avui vinc rabiós. Per això. O avui vinc enfadat. O avui estic trista, no? És a dir, a vegades sense voler idealitzem com que els pares sempre han d'estar bé o al revés. Hi ha nens que diuen, és que el meu pare tot el dia està enfadat o la meva mare tot el dia crida. Bueno, i si en lloc de quedar-nos amb la reacció dels pares ens quedem amb el que senten? Evidentment hi ha edats que no els hi podem parlar d'emocions, però bueno, els hi podem donar una metàfora, no? Doncs avui vinc amb el cap que m'està a punt d'explotar. Eps! La mama avui alguna cosa passa que no està bé, no? O avui el papa ve que li tremolen les mans perquè ha treballat molt. Eps, potser el papa ve nerviós o ha tingut un mal dia, no? És a dir, ser conscients no només de com volem funcionar, sinó de com estem en cada moment.
I també és important fer-ho amb respecte, això vol dir sense cridar i tenint en compte el to, el volum, posar-nos a la mateixa alçada que els nostres fills i mirar-los als ulls. Si el pare i la mare respecten l'infant o l'adolescent, ells, per imitació, també respectaran el pare i la mare. Aquesta és una cursa de llarg recorregut, segons assegura Núria Sánchez. Les famílies han de tenir molt clar quin tipus de relació volen establir amb els seus fills i quin és l'estil d'educació que volen escollir, perquè segurament aquests models seran els que ells perpetuaran.
Que això no és una carrera curta, és una carrera a llarg termini. Sí? I llavors hem de pensar quin tipus de relació estic establint jo ara amb el meu fill quan és petit, perquè serà el tipus de relació que tingui quan sigui més gran, perquè les relacions no es canvien a no ser que no vagin bé. No? I llavors, pensa en si et vols relacionar així amb aquesta persona, no? Que és la que més estimes, no? I que és el model que vols que ell traslladi a aquelles persones que més estimen. No? I sé que és un repte perquè, no? com comentaves, moltes vegades traslladem allò que ens han donat.
És a dir, que hem après.
Que hem après. És el més fàcil tibar de lo que ja saps. I sí que és veritat que aquesta aposta no deixa de ser un pèl diferent del que hem viscut nosaltres en anteriors generacions. Sí? I llavors, per això és que ara mateix els pares s'hi troben amb un voler, però no en sé.
Un crit pot resultar molt ofensiu, fins i tot es pot considerar una agressió, assenyala Verònica Mezcua, ja que pot perjudicar l'autoestima i provocar la indefensió, el bloqueig emocional i la desconfiança. Escoltem a la psicòloga.
Un crit, com a forma de violència o d'agressivitat, danya l'autoestima dels infants i dels adolescents i de qualsevol persona, ens fa sentir indefensos, fan feble l'autoritat, fa que ens bloquegem o que no sapiguem com reaccionar davant d'una situació quan hi ha crits. També poden provocar el que són danys cerebrals, com bé deia la Núria, no? Per la connexió neuronal que tenen al desenvolupament de les persones. Crear mal ambient no és un bon exemple el crit pel tema de la gestió de la frustració i sobretot també minven el que és el tema del vincle i de la desconfiança.
Per parlar amb els nostres fills, per educar-los, doncs no cal cridar-los, però tampoc podem ignorar-los amb un silenci sense explicacions. Sovint, un silenci pot ser igual o més negatiu que un crit, perquè implica menyspreu. Els infants poden interpretar-ho com que passem d'ells, explica la coach Núria Sánchez.
No cridaré, però faré silencis. I no sé què és més perillós.
Totalment d'acord.
No, que a vegades sí, no, llavors sí. Dius, vale, doncs no cridaré més. Però llavors fa que el silenci desespressi, sí. D'ignorar la persona. I això fa molt, molt de mal. A vegades fins i tot més mal que el crit. perquè com, amb el crit com a mínim s'estan dirigint a tu i les persones necessiten dues coses, reconeixement i pertinença. Si em crida, com a mínim és que estic aquí i existeixo per ell i sóc important. Si no em crida, si no em parla, si diu que passa de mi, si diu ja t'ho faràs, això sí que fa molt mal als nens. Sí.
Un altre aspecte rellevant és reconèixer els errors. Com a pares o mares, no sempre l'encertem. I quan ens equivoquem, cal evidenciar-ho perquè els nostres fills i filles també ho puguin reconèixer quan els passi a ells. Podem buscar maneres de col·laborar quan sorgeixi un problema per no haver de recórrer als crits o al càstig. L'afecte, l'estima, també han d'estar al centre d'aquestes relacions familiars. El fet de no cridar no vol dir que les famílies siguin toves. Cal establir unes normes de joc, uns límits clars i, si convé, també càstigs proporcionats.
Que el que hem d'entendre, que el crida, i jo vull que quedi avui molt clar aquí, cara al pare o la mare, que el cridar és un menyspreu, amb tota regla. És un menyspreu cap a aquell nen o aquella nena. Això no vol dir que no tinguem dret d'estar enfadats perquè algú no surt. No és fàcil educar els nostres fills, però és un menyspreu. I fins que un no pren consciència d'aquests valors, no educarà correctament. I llavors aquests nens i aquestes nenes se'ls hi trasllada aquesta agressivitat o aquest menyspreu cap a d'altres. Sense voler, se'ls hi surt de forma natural. Perquè a vegades hem tingut nens o adolescents mateixos que dius és que és bon nano, és bona nena, té bon fons, però els hi surt perquè la conducta imitativa i d'aprenentatge que han tingut constantment o el que ha pesat més ha estat aquest menyspreu.
Podreu escoltar aquest programa sobre com educar sense cridar i els anteriors al podcast del Com Nova Família. S'hi pot accedir des de la portada del web radionova.cat.
Aquest mes de maig, Promoció Econòmica ofereix la possibilitat de fer un nou curs sobre Office, que vol capacitar concretament sobre les aplicacions Word i Excel. La formació començarà aquest dimecres mateix i està distribuïda en 6 dies de classes que es faran a l'aula TIC del Centre d'Innovació Anoia. L'objectiu d'aquest curs és que aprenguin a crear documents i fulls de càlcul professionals a partir d'aquestes eines. En aquest cas, aquesta formació de 28 hores en total es desplegarà, com dèiem, en 6 jornades, els dies 18, 20, 25, 27 i 30 de maig i el dia 15 de juny. L'horari és de 9 a 3 quarts de 2 de la tarda. El curs està adreçat a persones en recerca de feina que necessitin adquirir o millorar les seves competències ofimàtiques per poder accedir al mercat laboral. Cal que estiguin inscrites a la borsa de treball Xaloc. La formació és gratuïta i per a més informació us podeu adreçar a Promoció Econòmica, ja sabeu, al Centre d'Innovació Anoia, i les inscripcions es poden fer també en línia a la pàgina vilanovaenlinia.cat.
I avui, en aquest dia de reivindicació contra la discriminació i que ens anima a transformar la mirada, acabem parlant del cicle Refresc de Lectures Feministes que organitza Dones amb Empenta. El dijous 2 de juny, Miquel Missé, consultor i formador independent en l'àmbit de les polítiques públiques per la diversitat sexual i de gènere, parlarà de la transsexualitat a partir de l'obra A la conquesta del cos equivocat, un llibre que planta cara al relat sobre l'origen del malestar de les persones trans i desplaça el discurs del cos equivocat per proporcionar una altra proposta des de la reconciliació i lluny de les creences que la identitat d'home i dona ha d'estar associada a una corporalitat biològica i a uns valors molt concrets.
Això serà, com dèiem, el dijous 2 de juny, però aquesta mateixa setmana, demà dimecres, també tenim una altra proposta dins del cicle de lectures refrescants de Dones amb Empenta, amb la presentació del llibre Quan cridem els nostres noms, d'Alba Alafagema. Una obra clara i directa, basada en casos reals atesos per l'autora, sobre les conseqüències psicològiques que té el patriarcat en les dones i que ofereix també eines per alliberar-se d'aquesta càrrega. I el dijous 30 de juny el cicle es tancarà amb la presentació de Alianzas Rebeldes, un feminisme més enllà de la identitat, a càrrec de Laura Macalla, que és una de les coordinadores d'aquest llibre, escrit a diferents mans i recollint també veus diverses.